Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
A l'alimentació conscient d'aquest mes tenim un duet. Una de les nostres dietistes nutricionistes habituals, l'Anna Ferrés, del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia.
I l'Anna ve acompanyada de la psicòloga Vanna Di Marco. Bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
Anna, necessitem psicòloga perquè avui parlarem del menjar emocional, un concepte molt novedor, molt trencador.
Totalment. És un concepte que habitualment a l'ambulatori ens hi trobem i ens unim molt a aquest binomi per poder-ne treballar amb més profunditat i per això em fa molta il·lusió que avui ens acompanyi.
Doncs, Vanna, comencem explicant què és aquest concepte de menjar emocional.
Uh-huh. Doncs el menjar emocional es pot definir com un estat en què el meu cos desitja menjar i no per una necessitat fisiològica, sinó com una conseqüència a una emoció, que normalment està associat, dius que és un tema molt innovador, però nosaltres és que no parem d'escoltar-lo. La gent l'associa molt a les emocions que són més desagradables, no? Aquest menjar per ansietat, o com si el menjar emocional fos una cosa poc sana o que estigués malament.
Sí, jo potser deia que era novedor, trencador, el terme, però sí que ara, quan començaves a parlar, tothom segur que li ve aquella típica imatge de pel·li americana, de la noia que ha tingut un disgust amorós i que fa, obre aquelles superneveres americanes de dos portes, agafa un pot de gelat de XXL, de no sé quants quilos, i amb una cullera supera comença a atracar-se, no?
Això i a les 4 de la matinada,
present.
No?
Sí, hores intempestives, tirar del sofà de qualsevol manera.
Sí, totalment. I està aquest cliché, no? Però nosaltres també volem desestigmatitzar, aquest terme, perquè nosaltres en general, o sigui, l'espècie humana, moltes vegades mengem com a conseqüència a una emoció. Doncs no ho sé, una festa d'aniversari es menja, una trobada amb amigues es menja, aquest menjar que em recorda la meva infància, no? O sigui, és normal menjar per emocions. El que passa és que ara mateix està aquest terme de menjar emocional en resposta a una emoció més desagradable, no? El que sí que volem dir és que menjar com a conseqüència d'una emoció no té per què ser dolent. El problema entra quan és la meva única font de regulació. És a dir, jo estic sentint una emoció desagradable i per calmar-la o per gestionar-la, l'única cosa que em serveix és el menjar. Aquí és on sí que hi ha un problema. I per això avui també volem donar una miqueta d'estratègies perquè el menjar no només sigui la meva font de satisfacció i de regulació emocional. Però deixant clar això, que el menjar per emocions és completament normal i que haurem de també identificar aquest menjar emocional per veure què podem fer. No? A veure si aquest menjar és que jo tinc gana perquè fa 5 hores que no menjo, o potser és que ha passat aquest desengany amorós o el que sigui que comentaves tu, Sílvia.
Un disgust o el que sigui, no?
Sí, o la pura vida estressant que tenim. També l'estrès també ens pot generar això.
L'estrès també genera...
Sí, i aquí sí que ens haurem de parar i a veure què podem fer.
Doncs avui en aquest capítol d'alimentació conscient esperem donar-vos aquestes eines. Anna, què et sembla si obrim una mica el ventall i mirem quants tipus de gana hi ha, quan tenim gana realment darrere què hi ha?
Doncs mira, hi ha molts tipus a nivell de gana i us proposo que a mesura que m'aneu sentint aneu experimentant una mica i anar-vos traslladant mentalment a aquestes experiències. Primer, tenim aquest menjar visual, no? Imagineu-vos, m'arriba el plat a taula, jo me'l miro i hi ha plats que m'entren per la vista i me'ls vull menjar, sí, per com me l'han presentat, pel plat que és preciós, per com me l'han posat, pels colors, per la combinació, no? Aquesta part visual, tot això ja comença a activar tot aquest sistema que ara s'estava comentant. Tenim també aquesta part més olfactiva, no? Quan jo l'oloro, un olor agradable, més desagradable, que em transporta, un olor familiar o un olor de restaurant, tot això també, mica en mica, em va activant. També tenim el menjar bucal, com acostumem a dir, no? Se'n fa la boca aigua, perquè és aquest, aquesta part que m'omple, aquesta salivera que tots sentim, no? Quan ja tenim el plat a prop. Després també tenim aquest menjar més celular, més de desig. Després ens apareix aquest menjar més mental, aquest m'agrada, que aquest habitualment va molt associat als diferents sabors que tenim presents, no? Aquest gust més àcid, més amarg, més picant, més dolç, més salat, o aquest umami que ens ho omple tot. Aquí hi ha moltíssima preferència alimentària. Després tenim també aquest menjar emocional, aquest més de nostàlgia, de record, de vinculat a emoció. I per últim tenim aquest menjar més de l'estómac. I dintre d'aquest menjar més de l'estómac, aquest més de fisiològic, tenim aquest menjar més de fisiologia, més de necessitat, o menjar una mica més d'hàbit. I aquest és el que una mica us proposem també poder identificar i discernir.
Doncs aviam, pistes, claus per identificar aquest menjar emocional que l'Havana ja ens ha deixat clar d'entrada, que no és negatiu de per se.
Per poder identificar una mica més aquest menjar emocional o aquesta gana emocional i aquesta gana més fisiològica, comencem una mica, si de cas, per la fisiològica i després ens anem endinsant mica a mica a la més emocional. No? D'entrada, aquesta gana fisiològica és una gana localitzada a nivell d'estómac. És una gana que apareix a poc, de manera progressiva, i que la persona pot anar esperant una mica, una estona, perquè aquesta gana pugui ser satisfeta, no és explosiva. I un cop jo menjo algun aliment que no té cap mena de preferència alimentària, perquè tinc una gana fisiològica, un cop acabo de menjar, satisfà aquesta menjar i em sento bé. I dintre d'aquesta gana fisiològica, com la identificaré a nivell d'organisme? És una gana que apareix l'hormona de la grelina. L'hormona de la grelina es secreta a nivell d'estómac, val? I aquesta hormona es secreta quan el meu sucre, la meva glucosa en sang, baixa i li diuen al meu estómac, no? Ho envia a l'hipotàlem i diu: ei, tinc gana, activa'm el menjar. I em dona la senyal, i aquí és quan apareix, menjo, i aquest circuit queda resolt.
Aquesta sensació, doncs, està molt localitzada a l'estómac.
Totalment. La grelina apareix a l'estómac, que és aquesta hormona de gana.
Tinc gana.
Tinc
gana. Cervell, tinc gana.
Exacte, el cervell, tinc gana, dona'm menjar. I no és un menjar de preferència, és un menjar.
Tant és alimentar-se.
És alimentar-se. Li és igual si li dones una poma, un bròquil, un fruit sec. Tinc gana, és una gana fisiològica. Necessito restablir aquesta glicèmia a la sang. Un cop aquesta glucosa arriba, no, a les meves cèl·lules sanguínies, activa la leptina, que es produeix en el teixit adipós, en el greix que tenim en l'organisme. I aquesta leptina, que és la gana de la sacietat, li diu al cervell: ei, que ja he rebut menjar, estic tip, estic saciat, prou. Sí? I aquí tindríem aquest procés de gana fisiològica. Quan apareix aquesta gana emocional, no segueix del tot aquest patró. Agafa un patró, no?, com tot el que us ha comentat l'Havana fa un moment, és aquesta gana més sobtada, més vinculada a una conseqüència d'una emoció que nosaltres podem arribar a sentir. Aquesta gana més emocional és urgent i necessita ser satisfeta de manera ràpida, immediata, instantània. És una gana que per poder ser satisfeta no puc parar de menjar, he de continuar menjant. És una gana d'entull. I sovint és una gana de preferència alimentària. No qualsevol aliment me la satisfà i me la pal·lia. Necessito aquests aliments més palatables, més rics en greixos, més rics en sal, en sucres. Aquests que adònicament m'agraden molt més. I un cop acabo jo de menjar, és una gana que sovint em genera un malestar per haver-la ingerit.
Emocional o físic, o tot, aquest malestar?
És que a vegades pot ser que estem tan plens que ens fa mal la panxa.
Fins i tot físic,
sí, i tant. I, clar, hi ha una cosa que n'hem dit, i és que aquesta gana, que és més emocional, també ens pot provocar sentiments desagradables, no només haver-los sentits i menjo, sinó haver-los sentits, menjo, i tot i així genera falta de control. Sento que perdo el control i he de menjar molt, 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 molt. Culpa per haver menjat després tot el que he menjat. I pot ser que hi ha gent inclús que ha arribat a vomitar perquè ha menjat molt. Perquè la meva ansietat no rebaixa i he de seguir menjant. També passa, que això, Anna, ho comentaràs, que moltes vegades són aliments que de normal no ens permetem menjar, llavors ja un cop que he menjat ja és igual, doncs m'ho menjo tot. No? Llavors, això també
ja que provoca. Estic posada fins baix, no?
Sí, totalment.
La bossa de patates, per exemple, el gelat que dèiem abans.
Algú que potser no
havia
de menjar de primeres, o per, amb dos patates no em sacio, llavors m'ho he de menjar tot.
El dubte del milió, Anna, que segur que estan compartint molts oients ara mateix després d'escoltar-vos, és si faig restricció alimentària, si menjo menys, m'aprimaré? Em servirà per aprimar-me?
Sílvia, això és totalment fals. De fet, és una creença molt arrelada, no? Que si menjo menys m'aprimaré. I la fisiologia humana ens determina una cosa totalment diferent i seguint una mica amb el que la Vanna ens comentava fa un moment, aquesta restricció ens augmenta aquest desig, no? I ens entra en un cercle viciós de dieta, si és que com a terme quedaria correcte. Llavors ens agradaria poder explorar-lo una mica més i poder-lo desenvolupar. Així d'entrada, no? Aquest desig, no? O aquesta restricció alimentària sovint ve promoguda per un desig de sovint de perdre pes, no? Llavors, quan entro en aquest punt de desig de perdre pes, entro en aquesta dieta restrictiva o baixa nutricionalment, amb els riscos que això comporta, perquè quan jo començo a fer una restricció calòrica, en aquest procés es perd poc greix, però es perd molt de múscul i molta hidratació, molt de líquid. Jo continuo amb aquest procés, no? Amb el risc de carències nutricionals que això suposa, perquè com he baixat la meva ingesta, hi poden haver carències nutricionals. Un cop jo continuo amb aquest procés, jo tinc gana, perquè estic fent una restricció alimentària que probablement no desitjo, tinc més gana, però dic, ho estic fent. Vaig aguantar, aguanto, i aquest procés d'aguantar el que fa és que aparegui aquesta ansietat, aquesta fatiga, aquesta gana, fins que arriba un moment que jo no puc aguantar i abandono aquest procés de dieta i el meu cos recupera aquest greix, però no recupera el múscul. I això és molt important de conèixer, val? Perquè a nivell muscular ens interessa moltíssim preservar-lo per la mobilitat, pel bon funcionament del metabolisme, per l'activació. I què passa aquí? Que no només apareix aquest punt de recuperar, apareixen també aquests sentiments que molt bé comentava la Vanna, aquesta sensació de culpa, d'ansietat, de fracàs, i a nivell més metabòlic apareix aquest mode que nosaltres li diem el mode rebot, el mode estalvi. L'organisme ha après a viure amb menys, amb la qual cosa, quan jo li dono aquesta diferència alimentària inicial, és quan es torna a engreixar i recupera aquest pes perdut. I un cop aquí, tornem a entrar en el mateix cercle.
És una roda.
Exacte, és una roda. Passat un temps, passats uns mesos, dic, vinga, vull tornar a entrar
em
en un procés
motivada,
de dieta.
Em sento motivada, ara puc, no?
Ara puc, i torno. Torna a entrar aquest desig, torna a entrar aquest cercle, i així successivament.
Per tant, aquesta no és mai l'opció.
De fet, la idea és que és un procés no sostenible a llarg termini, perquè tard o d'hora abandono. Què proposem? Un canvi d'hàbits alimentaris progressiu i que sigui sostenible a llarg termini. Mica a mica, a poc, el que anem parlant cada vegada que compartim aquí a l'alimentació conscient.
Anar introduint primer petits canvis, mica a mica, anar-los assentant i anar pel següent.
Exacte.
Amb tranquil·litat.
I que cada un sigui amable amb un mateix a l'hora de produir-se canvis, Vull dir, imagineu-vos que ara tenim algun dels oients que cada dia en el seu cafè de l'esmorzar hi afegeix 2 cullerades de sucre. No he de passar de les 2 al 0, hi ha una escala de grisos, anem a fer-ho mica en mica i anem a passar de 2 a 2,75. De 2,75 a 2,5. Ai, disculpeu-me, de 2 a 1,75. De 1,75 a 1,5. I així successivament i com menys millor. I si de 2 a 1,75 em costa, em quedo a 1,80.
Parlava d'amabilitat amb nosaltres mateixos, Vanna. Que aquesta també és la pedra de toc, no? Que som molt autoexigents.
És que a vegades costa ser amable amb un mateix, I sobretot amb el tema de la nutrició, del pes, de la figura, tenim
Doncs la societat, la cultura, també ens bombardeja a vegades amb un estereotip d'un cos, no? Que un és més bonic que altre, i això pot crear molta insatisfacció i molt de fracàs, no? Per no poder tenir algú que potser és que no s'ha de tenir, no és real. Però bueno, a poc a poc anirem tirant endavant.
Sempre a l'alimentació conscient busquem uns minuts per dedicar què trobem al mercat en aquesta època de l'any i fem un repàs a l'oferta. Anna, som a principis de maig, tot esclata. La veritat és que ara els colors i tot convida a comprar fruita i verdura.
Plenament, Sílvia. A nivell de verdures i hortalisses, doncs res, continuem amb aquesta època de cebes, d'alls tendres, alls secs, disculpeu-me, del blat de moro, bledes, enciams, pastanagues, i també trobem aquí ortigues, roselles, les estrelles d'aquest mes. Comença la mongeta tendra, el carbassó, que ja en tenim ganes, portem un any esperant, i així una mica més, què se'ns acaba aquesta temporada? Se'ns acaben les coliflors, les carbasses, la carxofa, algun calçot encara remanent, algunes cols, el que són els espàrrecs, les faves, les malves. I a nivell de fruites, ara aquí sí, apareixen els colors, les cireres, tot el que són els primers nespres, els primers albercocs, i ja comença també a quedar una mica més enrere aquestes fruites més cítriques, mandarines, taronges, i també fins i tot s'acaben algunes pomes ja.
I amb tots aquests ingredients tan suculents farem alguna cosa, sempre hi ha una recepta. Què ens proposes?
Doncs mira, Sílvia, avui ho així una amanida dels sentits que l'hem batejat per poder vincular aquest menjar emocional i aquests colors que entren de temporada. És una amanida molt senzilla. A nivell d'ingredients, posem-hi una part verda, que sempre us animem, proposem un enciam, però podria ser qualsevol altra part verda, uns pèsols, que també els tenim de temporada, pèsols tendres, una ceba tendra i una fruita al gust. Nosaltres proposem cirera i nespre, però cada un també podem posar, per exemple, una maduixa, una miqueta de mandarina, una taronja. Llavors busquem un punt texturitzant, una nou del país, unes pipes de carbassa i, per acabar, un formatge feta o qualsevol altre formatge que us pugui agradar. Senzillament, agafem els aliments, rentem-los bé, tallem a trossos, posem en un bol i afegim les quatre nous, les quatre pipes de carbassa, el formatge a trossos, barregem bé i amanim el gust amb una mica d'oli, de vinagre, de llimona i simplement a menjar.
Tenim aquesta amanida fantàstica, aquesta amanida dels sentits que ens ha proposat l'Anna. Vana, com la mengem? Quina intencionalitat? Com ho fem?
Volíem donar-vos una recomanació per menjar. I, de fet, Sílvia, t'hem portat un petit repte perquè puguis fer-lo conjuntament amb els nostres oients.
Ah, sí? Que bé. Aviam, explica'm.
Mira, la cosa és, quan jo poso l'ansietat, però bueno, quan jo sento, imagineu-vos, ansietat i jo vaig directament al menjar, el que volem intentar és que ens donem un punt de pausa, que fem un pont. Sí, és a dir, jo estic sentint ansietat, primer de tot identifico que estic sentint ansietat, que la meva via d'escape podria ser el menjar, però que sé que això pot ser una cosa que no em pot anar del tot bé perquè no tinc aquesta gana, no? Llavors, la cosa seria regular una miqueta aquesta ansietat i després, tot i així, si hi ha gana, doncs ens mengem el que haguem de menjar, eh? Per regular aquesta ansietat, podem començar primer amb el més bàsic, que és fer unes respiracions. És una estratègia gratis, que té tothom, i que va bé practicar-ho.
Respirar profundament.
Profundament, això és, que baixi fins a baix. Fer unes petites respiracions i després, a l'hora de menjar, intentar focalitzar la nostra atenció no només en l'acte de tragar, perquè, de fet, no sé si us passa, però a vegades triguem a menjar quan? 5 minuts? No ho sé, eh?
Anem molt ràpid.
Anem amb tàper, anem a vegades ràpid perquè literalment tinc 15 minuts per menjar i he de fer un munt de coses encara. Llavors, aquesta estratègia o el que us convidem a fer avui és donar-nos una pausa. Una pausa per assaborir una miqueta, per donar-li atenció una miqueta al menjar i no només al he de menjar per saciar aquesta gana vinculada a l'ansietat i ràpid, ràpid, ràpid. Llavors, si et va bé, Sílvia, és agafa una pansa.
M'han dut un paquet de panses.
Sí.
Una només, ja la tinc.
Una només, sí. Agafa una pansa i convidem els oients.
Ui, estic sentint l'aroma ja.
Perfecte, perquè és una part d'aquest exercici.
És el menjar olfactiu que dèiem fa un moment.
Sí, i convidem els oients a l'hora de menjar, no només simplement
punxar l'amanida, en aquest cas, i tragar, si no, en passar, disculpeu, si no, donar-nos una miqueta més de temps, no? Llavors seria fer aquestes respiracions i després, imagineu-vos que teniu aquesta fantàstica amanida que us ha dit l'Anna, parem atenció primer als colors, i tu sí que ho pots fer amb aquesta pansa. Para atenció als colors. Amb aquesta amanida que hem vist verd, hem vist potser vermell per la maduixa, hem vist blanca la ceba. Fixeu-vos també en això. Fixeu-vos en la textura que pot tenir cada aliment. Punxeu una miqueta de tot aquest menjar i mireu-lo.
La pansa es presta, és rugosa, té aquesta textura.
De fet, la pansa és un exercici que fem també amb els grups que fa l'Anna i ajuda molt bé això, no? A donar més atenció que no només, perquè si jo t'hagués donat una pansa sin más, tu haguessis fet cloc i te l'haguessis menjat en un segon i no
ni l'hagués ensumat, ni l'hagués tocat, ni me l'hagués mirat.
No? Llavors, per exemple, el següent pas, ensuma. Ensuma aquesta pansa i que els oients puguin ensumar també aquesta forquilla amb tots els seus...
És brutal, perquè és molt aromàtica, va molt bé.
Totalment. Poseu-vos aquest menjar a la boca i jo et diria, sí, la posa't a la boca però no traguis. I noteu la textura. De fet, aquí també és un moment per notar els sabors que deia l'Anna, perquè si tenim aquesta amanida que ha fet, doncs tenim la maduixa dolça o potser la taronja àcida, l'enciam, no? I amb aquesta pansa també notes aquest sabor que va movent-se.
Sí, perquè una cosa és tocar la textura a través dels dits i l'altra a la boca, a la llengua. És diferent.
Totalment. Llavors, quan ja haguem passat una miqueta el menjar per la boca i que s'hagi impregnat bé aquest sabor, mossegueu-la. I a cada mos també notem la diferència, sí, de com es va produint aquesta acció de menjar, que no només és empassar, sinó és donar-nos un temps per prestar atenció en el moment d'ara. I quan estiguem ja amb aquest menjar a la boca, ens l'empassem i veiem també el gust que deixa. Sí, quan fem aquest exercici em venen pensaments o preocupacions o el que sigui, no passa absolutament res perquè és absolutament normal i tornem en el moment present i li dediquem una miqueta més de temps a l'hora de menjar.
Sí? Quan hàgim baixat revolucions, per dir d'alguna manera, ens mengem tranquil·lament l'amanida.
Això mateix. La cosa seria intentar baixar una miqueta les revolucions. Després, si hem de menjar-nos l'amanida o el que sigui que tinguem al plat, ens el mengem. Però que siguem conscients que a vegades necessitem una pausa per regular-nos i sentir que tenim aquesta capacitat de regular-nos.
Aquest autocontrol, no?
Totalment.
I acabem amb un consell, Vanna, avui el portes tu, el consell del mes.
Sí, doncs mira, hem portat uns quants, però igual que el tema de la dieta que deia l'Anna, petits canvis, doncs si tenim algun consell, són petits consells, ni que sigui el més bàsic de tot, que seria primer identificar aquesta gana fisiològica amb aquesta gana més emocional, ja seria com un punt, no? Veure quan, potser és que fa temps que no menjo i necessito menjar, o veure quan ha passat alguna cosa, jo m'estic sentint nerviosa i he de menjar. Ja només fent això, ja és un punt, que és com adonar-nos-en del moment present. I després, si tenim aquesta ansietat o aquestes emocions desagradables, si podem fer aquestes poques respiracions o aquest dedicar-nos un temps, seria perfecte.
Vanna Di Marco i Anna Ferrés, moltes gràcies per explicar-nos en què consisteix el menjar emocional, ajudar-nos a identificar-lo i a millorar aquesta alimentació i fer-la conscient dia a dia. Que vagi molt bé, bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Mig minut i ens plantem a 11:45. Tenim l'última cita de les 3 de cada matí amb l'actualitat alt i baix penedesenca. De seguida els serveis informatius ens posen al dia i ens expliquen com acaba aquest matí de dijous. I a 11:45, l'últim capítol d'aquest matí, el Penedès en xarxa, l'Empel, amb l'Eva Plazas i dues dones del Cava amb majúscules.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. La Mancomunitat Penedès-Garraf reforça el suport als autònoms amb assessorament especialitzat. La Mancomunitat ha posat en marxa un nou model d'assessorament per a persones autònomes i emprenedores dins el programa d'oficina de suport al treball autònom finançat per la Diputació de Barcelona. La iniciativa neix per reforçar el suport a un col·lectiu que té un pes destacat al territori, especialment al Garraf. El servei inclou assessorament especialitzat en àmbits com la fiscalitat, la contractació laboral o la protecció de dades en col·laboració amb gestories locals. El nou model posa el focus en la consolidació dels negocis i s'adreça a usuaris del Servei d'Iniciatives Econòmiques de l'Alt Penedès amb la participació de 26 municipis i s'hi accedeix mitjançant derivació tècnica, assegurant un acompanyant adequat en cada cas. Amb aquesta iniciativa, la Mancomunitat reafirma el seu compromís amb el desenvolupament econòmic local i aposta per un model de col·laboració público-privada que permet oferir respostes més eficients i adaptades a les necessitats del territori. Cunit acull la segona edició de la festa juvenil Candyland amb activitats i discoteca per adolescents. Cunit tornarà a apostar per l'oci juvenil amb la celebració de la segona edició de la festa Candyland, que es durà a terme el dissabte amb una programació pensada especialment per a adolescents, totes les activitats ubicades dins del recinte de l'Institut Ernest Lluch i Martín. La jornada inclourà diverses activitats lúdiques perquè els joves puguin gaudir d'un espai de diversió segur i adaptat als seus interessos. Entre les propostes destacades hi haurà també música i ambient festiu amb la Disco Neo, que posarà ritme a la vetllada. Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir alternatives d'oci saludable per al jovent del municipi, fomentant la participació i la convivència en un entorn controlat. El comerç de Sant Sadurní dona dissabte el tret de sortida a la campanya de primavera amb el Dia de Comerç de Proximitat. Aquest dissabte se celebra el Dia del Comerç de Proximitat a les botigues associades a Som Sant Sadurní i al Mercat Setmanal a partir de 9:45 del matí. L'activitat dona més el tret d'inici a la campanya comercial de primavera. En el marc d'aquesta campanya, enguany sota el nom Compra amb Cor, les persones que consumeixin els establiments participants rebran una planta d'obsequi. A més, s'organitzen sortejos setmanals de targetes regal i un premi final per la clientela més fidel. La iniciativa s'acompanya d'un ampli programa d'activitats fins al juny amb exposicions, propostes familiars, dinamitzacions del mercat i accions culturals per fomentar el comerç local. Aquest mateix divendres, a les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició Solidart a la Fassina de Can Guineu, un projecte impulsat per l'Institut Intermunicipal en col·laboració amb l'Associació de Comerciants Som Sant Sadurní. Les obres de la mostra seran subhastades el divendres 12 de juny en benefici solidari. I acabem parlant-vos de la ruta guiada Olèrdola, una muntanya d'històries que tindrà lloc aquest diumenge. Una activitat saludable, la natura i coneixement del patrimoni es tornen de nou a unir aquest diumenge 10 de maig en la ruta Olèrdola, una muntanya d'històries. Es tracta d'una passejada guiada de 5 quilòmetres de recorregut pel parc d'Olèrdola, on es podran descobrir elements patrimonials interessants com construccions de pedra seca, forns de calç o balmes que van ser ocupades a la prehistòria. Mentre es camina a prop d'aquests vestigis que ha deixat la història al territori, es poden admirar excel·lents vistes panoràmiques del Penedès. L'activitat començarà a 10:45 del matí, amb inici des de l'aula taller del Conjunt Monumental d'Olèrdola. Més informació i inscripcions al telèfon 93 817 28 68 o al correu electrònic info@viapenedes.com.
Penedès en xarxa.
Let's go, girls.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Cada 15 dies us apropem històries de dones relacionades amb la vinya i el cava de la mà de l'Eva Plazas, amb la seva secció i també podcast L'Empel. A Ràdio Sant Sadurní ens hi espera ja l'Eva i el nostre company Miquel Cuenca.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas, novament als estudis de la ràdio de la capital del Cava. Avui, nou programa, nou capítol de la secció de l'Empelt, el número 16 d'aquesta primera temporada, i avui parlem amb dues dones del Cava.
Benvinguts i benvingudes a l'Empelt, l'espai on fem créixer històries de dones del món del Cava, arrelades al territori i plenes de bombolles. Avui parlarem de lideratge, de futur i també de vida quotidiana. Per dirigir un celler ja és un repte en si mateix i compaginar-ho amb la vida familiar encara ho és més. Avui ens acompanyen dues dones que han fet possible això cada dia o que ho fan possible. Tenim a nosaltres la Marta Vidal. Hola, Marta.
Hola.
Què tal? La Marta és la CEO de Vallformosa i la Maria Font, que és gerent de Caves Finca Batllori. Hola, Maria.
Hola, gràcies per convidar-nos.
Què tal? Dues dones joves, ara dèiem això de joves, fins a quina edat s'entén que és jove, però per mi són joves, directives, mares, i amb una mirada molt clara cap on ha d'anar el Cava i el seu futur. Comencem una mica parlant del lideratge femení, si us sembla. Ser dona, torno a dir jove, perquè per mi sou joves, directives en el món del Cava, suma o resta? Què penseu?
Jo crec que suma, ho he de pensar,
jo crec que sí, no?
Jo crec que sí. A veure, ser dona, per mi et dona una mirada o aporta una mirada en un sector que tradicionalment ha estat molt masculí, que crec que és positiu. Ser jove, jo en aquest cas, potser entre mig, em dona el balanç de poder estar, no?, entre veure més totes les generacions joves, els moviments, tots els canvis que hi ha, i poder ser una mica un enllaç amb també l'experiència, no?, i les generacions que ens precedeixen. I directiva, doncs, bueno, el mix al final et dona aquesta sensibilitat de que tu pots aportar, no?, aquesta, la mirada aquesta de la joventut i ser dona a nivell de direcció i d'empujar un projecte.
Molt bé. Perquè tu, Marta, com ho veus, això?
Jo estic completament, no?, d'acord amb la Maria, i potser per aportar, no?, també alguna cosa més en aquesta línia. Jo penso que sóc una defensora de la diversitat, no?, i per tant crec, no?, que en un món on tradicionalment, no?, pues aquest no ha sigut el perfil que més hi havia, crec que és molt bo, no?, que s'incorporin dones, que cada cop hi hagi més diversitat, i per tant estic totalment, i crec que suma molt, no?, perfils com els nostres, i com més diversos, no?, millors per aportar valor, per aportar diferents visions, diferents sensibilitats que són necessàries.
I tant que sí, sobretot per tirar endavant, no?, i aquesta importància també de l'estil de lideratge, no?, que potser és diferent l'estil de lideratge femení, és a dir, el fet aquest de que tenim potser molt interioritzat el fet del curar, d'ajudar, no?, a tots. Com ho veieu, això?
A veure, crec que potser tampoc no és territori només femení, perquè també hi ha, no?,
i està canviant el lideratge, perquè ja s'està parlant de lideratge de cuidar i d'ajudar, no?, en aquest sentit.
Jo crec que és més això, i segurament la incorporació de més dones hi ha ajudat en aquesta transformació. Crec que, no?, el lideratge d'abans d'estil d'ordeno i mando, això ja no té lloc, i al final doncs hi ha segurament aquesta petjada femenina de la sensibilitat, d'escoltar, de cuidar l'entorn. Crec que hi té més petjada o més presència avui en dia, i crec que això és un factor positiu que hi ha portat i que hem de seguir avançant.
Jo crec molt també amb aquesta visió femenina de les coses, que no només no és de dones, per sort. Crec molt en tota la part d'intel·ligència emocional, d'entendre el que està passant, no?, en les organitzacions. Amb la Maria també hem coincidit moltes vegades, no?, en tot el tema humanista, no?, que a vegades amb la gestió aquesta, no?, del ser humà com a persona, no?, i entendre, pues, intentar empatitzar i de més, que això no vol dir, crec que potser s'havia mal interpretat, no?, com a vegades ser poc exigent, ser poc, no?,
De vegades et crea aquesta bipolaritat, no?, de dir, val, tinc aquesta part més d'ajuda, de cuidar, i llavors la part d'autoexigència o d'exigir, no?, de vegades sembla que no vagin lligades.
Jo penso que poden ser les dues perfectament, no? Al final, s'ha de poder ser exigent, s'ha de poder... Crec que part que l'exigència també és fer créixer la gent, no? Llavors jo crec que
molt
aquesta exigència molt positiva, no?, però que marcar reptes és important, i això sobretot ajuda també les persones a créixer, no?, i créixer, si a més ho pots fer en un entorn positiu, de crear valor constructiu, no?, pues, pues és perfecte, no? Jo crec que tots és, al final és el que busquem en el nostre dia.
El que passa que no és fàcil trobar el punt aquest d'equilibri, yeah, quan tens aquesta, sí, part, sí, sí, aquesta part. A mi és una de les coses que em costa. Jo soc molt autoexigent a mi. Per sort també he pres a regular l'exigència amb els altres, però tenir aquest equilibri entre cuidar i escoltar i ser exigent, o sigui, això és de les coses que a vegades potser a mi personalment em costa més en termes de lideratge.
Sí, aquesta part de... És veritat, que moltes vegades exigir i alhora poder cuidar o el missatge que s'està... el missatge que estàs enviant que no es malinterpreti, no? Moltes vegades és en aquest sentit. I tu, Marta, no? Comentaves el fet de dir en l'organigrama, no? Jo no estic a dalt de tot, sinó que estic a baix.
A mi m'agrada molt, no? I és com ho sento realment, no? Recordo la primera presentació que vaig fer a la companyia, no? Una mica, diverses coses, i una d'elles era l'organigrama. Jo em vaig dibuixar sota de tot, no? I penso que aquesta és la forma d'entendre les organitzacions. Al final jo estic, quan tot ja ha drenat, no? I és algo que realment, no?
I tu estàs a baix per suportar, sí, per aguantar, no? L'estructura?
Jo crec que les primeres, no? Persones, no? De la companyia i qui realment no està al dia a dia són la gent, no? Que estan... Tenim molta gent, no? Per sort, pues, que està remant cada dia i cadascú ha d'anar ocupant i al final pues, les coses, no? Que al final, pues, pel que sigui, no? Van permeabilitzant perquè arriba un moment que algú ha de prendre la decisió pues, última, no? En funció, evidentment, de les responsabilitats, pues, jo estic aquí per això, no? Però sí que és veritat que intentem tenir un tema amb molta responsabilitat. Amb aquest tema de l'exigència estic d'acord, jo tampoc ho faig molt bé això, perquè normalment som més exigents amb nosaltres que amb els altres.
Sí, ja passa.
Però jo li he donat una mica la volta, no? I si serveix, no sé, jo intento retar molt la gent, no? Llavors és com una forma d'exigència, potser menys d'enfrontar-te, no? I més des d'un cantó positiu. I la veritat és que la gent jo crec que vol ser retada, no? I això és molt xulo, no? El nivell d'exigència, sí, sí, arribem, no? I sí, sí.
I de fet, el fet de donar un repte, m'agrada això que dius, perquè al final donar un repte és dir-li, jo sé que tu pots fer, però que pots anar un pas més, no? I al final és aquesta part de donar la confiança, però dir, sé que pots, no? Que pots anar més. I crec que està bé, que això empujar i... I m'ha agradat això, el concepte aquest de repte, Marta, te l'agafaré.
Sí, la veritat és que és superinteressant i a mi també m'agrada molt. Però per tot això, no, per estar cada dia, podríem dir, al peu del canó, tant sigui a l'organigrama a la part de baix o a la part de dalt, com es fa per conciliar tot això? La vida familiar, no? Tu, Marta, tens 3 fills?
4 fills?
Jo 2.
I 2. I la Marta, pensem que Vallformosa, abans hi preguntava, sou 120 treballadors. De vegades no és tampoc el número, sinó tota la feina. Com ho feu, això, per buscar aquest equilibri, no? De família, feina, direcció...
Jo t'he de confessar que he vingut aquí perquè m'ho diguessis tu, això, perquè sempre penso que l'Eva està tot arreu, fa mil coses, i he pensat que ens donaries tu la solució màgica, però al final és un joc d'equilibris i desequilibris, no? Al final intentes, no? I no hi ha una situació estable sempre, ni no, vas trampejant. Jo tinc la sort també que ho compartim molt amb el Marçal, la meva parella, que a més ell també està al celler, però hi ha dies de tot, temporades de tot, vull dir que no... Si us he de donar jo la solució, si no us puc ajudar.
Els malabars aquests, no? O, per exemple, Marta, hi ha algun dia que dieu, això és sagrat, això ho tinc bloquejat a l'agenda i això és sagrat.
Sí, jo crec que al final és fer un exercici de realitat, no? També, perquè moltes vegades crec que, i a vegades ho veig, és molt difícil com a dona, no? Perquè tens aquesta autoimposició que sembla que
són
prou, viatjo molt... Llavors, primer, saber què vols fer, no? I tenir clar de dir, escolta, em viatjo, no? Els meus fills estan bé, quan puc estic amb ells, és a dir, gestionar-te molt bé els temps, no? Per mi sagrat, i ara abans ho comentava amb la Maria, no? Jo vaig 2 dies a buscar-los al col·le, per mi sagrat.
Molt bé.
Ha de passar alguna cosa molt greu o tenir algun tema, no? Jo des que he tingut els petits, per exemple, he reduït molt els sopars, no? O avents per la tarda.
Clar,
no?
És que els avents aquests de sopar són terribles.
Set, no? Per mi és la pitjor hora, no? Jo intento, els caps de setmana per mi és completament amb els meus fills, entre setmana és difícil, però almenys 2 dies, sobretot els divendres, no? Que nosaltres tenim molta... Bueno, pleiem al migdia, per tant, jo vaig directe al col·le, però sí que intento, no, un parell de dies que ells sentin qui soc, els altres dies no pot ser, no?
I potser moltes vegades, Marta, que això sempre el meu pare m'ho havia dit quan vaig tenir també aquest dilema, jo la sort que tinc ara és que els meus fills ja són grans i ja la campen, per tant, és veritat que passes una època molt complicada quan són petits, però després de cop i volta te'n dones compte que ja ha passat. Per tant, és superimportant tenir aquests moments per estar amb ells i després moments de qualitat. Sí, al final, moltes vegades a aquelles hores que estàs amb ells, perquè al final són poques les que hi podem estar, que siguin al 100% per ells. No estar pendent d'una cosa o de l'altra. No? Llavors, per mi és també molt important, i això jo vaig tenir un dilema al moment de ser mare, i al final el meu pare em deia, busca sobretot la qualitat dels moments, no? I de vegades mares que potser no treballen i quan arriba l'hora del vespre de llegir el conte ja estan tan cansades d'estar amb el fill que diuen, mira, el conte no te l'explicaré, no? Doncs, sí. No sé, aquells moments de molta qualitat. I al final es fan grans, els meus ja tenen 22 i 19 i crec que no m'han trobat a faltar. Vaja, els haurem de preguntar amb ells, eh?
Sí, és això, al final presència. Jo això també n'he après, del moment que estàs, d'estar allà, no? Però això amb això i amb les altres coses. I crec que també ajuda, almenys en el meu cas, també tenir alguns moments teus.
Això també és important,
eh? Regenera i, no, et recarrega. Sí, jo, per exemple, des de fa un temps faig pilates 2 dies a la setmana i això és
també
quasi sagrat. I això, al final, és una qüestió de l'energia. Al final, tu, per poder tenir energia pels altres, has de tenir, no?, cuidar els teus nivells d'energia i crec que és important. I els moments, això que dieu de... Quan estàs en allò, que jo sóc molt dispersa i estic en molts llocs, doncs quan estàs allà, estar en això també és un aprenentatge.
Sí, una cosa que he après jo, que m'han ensenyat els meus fills, és l'escolta activa.
Com és això, escolta activa?
Escolta activa, no? El meu gran, sobretot. És... Home, és que no m'estàs escoltant, tens raó. Llavors, no, aprens a... El mòbil no està aquí, saps, quan estàs amb ells, en línia el que dius, que jo això ho he après amb ells, no? A vegades tenim el cap, no?, que ens va a mil, i és no, no. Escolta'm, no? Veuen moltes coses que no veiem, no? A vegades vaig al cotxe i has vist això? I dius, jo no ho he vist, no? Yeah. I és xulo, això, no? Perquè també aprens molt d'ells, no? Sí. Com volen ser gestionats. Jo també, una cosa que veig, no?, amb els 4, és que a vegades també hi ha algun que no necessita temps, aquell moment, no? També et van, els nens tenen, no?, com un cicle que dius, aquest ha estat xofi, necessita temps amb mi ara, o necessita... Mm-hmm. No? I també és una recepta d'anar escoltant aquesta intel·ligència emocional a vegades, no? De saber, no?, gestionar això i...
I aprendre, i aquest aprenentatge amb els vostres fills, també penseu que us va canviant la manera de liderar? És a dir, que el fet d'estar amb els vostres fills us van ensenyant coses que després, quan arribes a l'empresa o al celler, dius, això m'ajuda a conèixer més el meu equip i a saber com gestionar-lo?
Crec que és l'aprenentatge més gran, perquè al final amb ells, ostres, és almenys els meus, que són, has d'intentar convèncer-los, he d'intentar al final, no?, com fent el paral·lelisme amb el lideratge d'empresa, que tu has de, no?, dius, la visió, i hem de convèncer tothom, no?, i que tothom estigui alineat a anar cap allà, doncs amb ells, o sigui, m'ho posen d'haver d'argumentar, d'haver de convèncer-los, saps?, la negociació és dura en aquest cas, o sigui, que és un bon aprenentatge, crec que sí, en el meu cas sí.
Totalment d'acord. Jo crec que són les negociacions més dures que tinc.
Clar, sí, més que el comitè.
És un bon training,
no? Molt bé. Doncs i una mica ara anem a parlar del CAVA, que som CAVA Women i també. Si mirem cap endavant, el CAVA està en un moment fàcil, un moment exigent, un moment complicat. Com ho veieu, això? I penseu que l'escomós està de moda arreu del món? I jo penso que sí. De fet, les estadístiques diuen que les bombolles pugen. Llavors, estem sabent jugar bé aquesta partida, al CAVA, i on estem ara?
A veure... Fàcil, no? Però ni pel CAVA ni per res.
Ni per res, no.
Que tampoc no. Però al final jo sempre m'agrada pensar en positiu i també veig moltes oportunitats, però crec que al final el CAVA sobretot jo crec que té un repte no de producte sinó de posicionament i que hem de treballar sobretot el tema del relat i posar en valor tot el que hi ha darrere de cada ampolla i crec que això és un dels reptes principals. També per jugar en aquesta lliga internacional, de dir, hem de treballar el posicionament per apuntar-nos, no, en aquestes tendències de consum i així. Per tant, bueno, repte difícil, o sigui, sí que és un moment, no és un moment fàcil, però també és un moment que penso que es pot tirar endavant i es pot, hi ha oportunitats.
Jo estic d'acord, jo penso que estem en un moment tremendament complicat, no? Només fa falta que obrim els diaris i es veu, no? com està el món, però també és veritat que aquests moments són els d'oportunitat. No? I jo penso que una categoria com el Cava, no? molt arrelada a un territori, amb una història, no? amb uns valors molt propis, té una oportunitat brutal i l'hem de saber jugar i l'hem de saber, no? segurament no ho fem tot el bé que hauríem. I per tant, jo penso que estem en un, com la Maria, no? totalment alineada, de que estem en un moment d'oportunitat. No? Crec que ho tenim tot per triomfar, depèn de nosaltres fer-ho. No? I crec que és molt important que ho fem perquè tothom s'hi juga molt, no? Ens juguem també...
Clar, és que molt, ens juguem moltíssim. I creieu que l'oportunitat està sobretot en l'exportació, no? I obrir nous mercats, nous països, el consum de la gent jove aquí, per exemple, és a dir, també estem veient, no?, que potser l'estil del producte que s'està consumint ara, en aquests moments, no?, els caves gran reserva, d'una mitjana de gent d'edat molt més alta, hem d'anar a buscar més aquest consumidor jove, però sobretot sortir exportació a nous països, no? La gent està parlant d'Índia, de Xina va ser el gran país que al final va ser una mica un bluff, no?, un efecte suflé, de la Índia, de nous mercats, Àfrica, no sé...
Mira, jo et deixo l'exportació per tu.
Ah, vale.
No, perquè jo al final, nosaltres som un celler petit, sí que fem una mica d'exportació, però al final també nosaltres veníem d'un model molt tradicional de venda directament tot al celler, després amb la crisi, no?, tots va canviar i ens vam com reconstruir o refundar, o no sé com vulguis dir, durant el Covid, i vam fer també un canvi de marca i així, i vam dir, escolta'm, i no, nosaltres no veníem, no teníem distribució, no, i vam dir, comencem des d'aquí, i anem cap enfora.
Anem
però també hi ha models i hi ha cellers petits que tenen un model bàsicament basat en exportació i hi ha moltes oportunitats i està clar que hem de treballar l'exportació, però per contraposar, no? Jo que soc d'un celler molt petit, l'exportació és una oportunitat i també et permet diversificar, però per exemple per nosaltres, el mercat local i tot el tema de l'enoturisme...
Enoturisme és un...
Perquè aquí hi ha molta oportunitat.
Molta.
I, per exemple, amb el tema dels públics joves, nosaltres que per exemple a l'estiu fem una festa que... és la Summer Party, que busca això, vincular el cava amb uns targets més joves, amb un, no, hi ha food trucks, hi ha música en directe, hi ha espectacles, o sigui, al final busca un altre tipus de vincle, no? Construir aquest nou vincle amb nous públics. Vull dir que també hi ha moltes oportunitats, que no en diria l'exportació, però almenys per un celler com nosaltres hi ha una part, però al final també hi ha moltes altres coses que es poden treballar. I, per exemple, per nosaltres l'enoturisme de construir aquest vincle amb la gent que vol descobrir què hi ha darrere i poder tenir una relació amb un model com el nostre em sembla una gran oportunitat. I ara l'exportació li passem a la Marta.
Avui venia la festa.
Les dues convidades. Aquí queda.
Summer Party a Finca Batllori.
Mira, jo penso, nosaltres exportem molt, però penso que el mercat nacional és una oportunitat brutal, que la fem perdent i l'hem de guanyar. La gent aquí ha de consumir cava, perquè és el territori. Llavors, penso també, no, que amb el que dèiem, no, estem en un context molt convuls, la gent viatjarà menys, s'ho pensarà una mica més, no? I a curt termini, ostres, s'ha de treballar molt al nostre mercat. Això és un tema. Després, a nivell mercats madurs, no, on sí que s'està veient tendències de menys alcohol, però tenim molta oportunitat per créixer, no? Hem vist que altres categories que ens han passat la mà per la cara.
Sí, el Prosecco mateix. Jo fa 10 anys, quan hi vaig estar, crec que venien en aquell moment, no arribaven als 80 milions d'ampolles i ara n'estan venent 350 milions. Vull dir que...
Per tant, és una... O sigui,
hi ha mercat.
Hi ha
mercat.
I després mercats nous, per suposat, també. Jo crec que sí, estem veient molt temes, no? Índia, per tot el tema d'arancels i de més. Però això és molt lent, no?
És molt lent.
És un exercici, no?, que tots ens encantaria vendre l'any que ve, no?, a Índia, però això no passarà, penso, eh?
Però estic molt d'acord i lligat amb el tema que deies, no?, de primer fer taca al teu territori, Barcelona. Entres a Barcelona, vas a Barcelona als restaurants, als bars, no hi ha glaçoneres amb ampolles de cava, no? Una mica el que tu deies, Marta, si no som forts aquí, si ve un estranger, que és el que Anglaterra m'està comprant el cava i ve aquí i no el troba a Barcelona, això no pot ser, no? hem d'aconseguir que hi sigui en el... I a més Barcelona, que és el gran aparador del turisme.
Sí, sí, terrasses plenes de gent prenent copes de cava, és l'objectiu que hem de tenir.
L'objectiu, clar.
Jo crec que és el que la gent vol. Jo crec que quan dèiem, no, és necessari exportar, és necessari, no, mercat, el que és necessari és explicar-ho bé, no? I aquest és com, si ho expliquem bé, perquè el que... ja ho és el cava, un producte d'èxit. És que no cal
sí,
que fiquem...
Sí, molt bona no? aquesta frase.
Llavors, per mi el que és això, no? Si ho expliquem, la gent ho voldrà. Uh-huh. Si al final la gent posa no el que la gent demana. Uh-huh. Llavors jo crec que sí, no? I ho hem de fer bé aquí i hem d'anar... No,
expanent l'atac. No?
També és veritat que els mercats, o sigui, ficar els recursos en molts mercats internacionals, normalment, per desgràcia, els recursos són limitats, no? I hem de decidir molt bé, no? Però sí.
Però sí que molt potser bé. És veritat que el cava ha tingut una tendència molt exportadora i ens hem deixat una mica els deures
sí,
a casa, no?
Sí, potser sí, Que, perquè, clar, de fet, si mires les estadístiques, crec que ara és el 70%, 65% d'exportació. Llavors dius, hem anat més al mercat de fora i ens hem potser oblidat d'aquí. Em sap greu que ja no ens queda més temps, però doncs res, moltes gràcies. La veritat, us he tallat així, però és que se'ns ha acabat el temps i ara sí, doncs, arriba el millor moment del programa perquè avui, doncs, brindarem perquè avui hem parlat amb elles de lideratge, de futur i sobretot de la realitat, de dones que tiren endavant empreses, equips i famílies i que ho fan, perdó, amb energia, amb visió i amb molta autenticitat. Gràcies, Marta, i gràcies, Maria, i això ha estat l'Empel. Salut i cava! Thing about being a woman is a prerogative to have a little fun. Penedès en xarxa. Potser és més senzill que expliqui què he fet si tens un moment. Sento que tot canvia i jo no he fet res. Potser tu ho entens. El cos em tremola si m'intento moure cap a un lloc diferent. Ja no em pregunto si encaixo en el que busco, és l'important.